Són les 11 i 10, les 18 i 10 a la remissió. Us explicàvem fa uns dies que ja ha conclòs el cinquè pla de fosses a la nostra illa. Recordem que la darrera vegada que vam parlar amb Aranzadi Àtics, els encarregats d'aquestes tasques d'excavació enfocades en localitzar les víctimes de la repressió franquista, doncs ens van explicar que les tasques s'estaven centrant en el pati 1 del cementeri vell, al fossar vell, on s'esperava localitzar un mort extrajudicial, i a la perera d'en Coix Espujols, on, segons testimonis orals, hi hauria d'haver hagut dues fosses. Doncs avui volem parlar amb l'Almudena García Rubio d'Aranzadi Àtics perquè ens expliqui com ha acabat doncs, aquest cinquè pla de fosses. Almudena Rubio, bon dia, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
Bon dia. A veure, en aquestes tasques que s'han fet a diferents punts de l'illa, el patiu del cementeri vell, a Espujols i també doncs, a Esfossar Vell, què s'ha trobat i què no?
Bueno, pues han tingut diferents resultats. Per una banda, el cementeri nou, el que estàvem excavant al pati 1, era la nostra proposta d'intervenció per a continuar amb la cerca de les víctimes del penal de Formentera. Mm. Bé, vam veure que al pati 1 no hi havia evidències semblants a les que van trobar al pati 2, que són vam identificar a les víctimes en les campanyes anteriors, mm. i vam demanar permís per a fer un zoom d'ells a altres bandes del cementeri i van tenir sort perquè a la part posterior del pati 2, que ara mateix és un espai ocupat per blocs de nítxols, als passadissos entre nítxols van trobar que hi havia sepultures antigues. Mm. És a dir, era un espai on hi havia sepultures en terra al principi del funcionament del cementeri i que massa... Bueno, posteriorment, en el temps, probablement als anys 70, 80, van construir els nítxols per damunt. Mm. I en aquests sondejos van veure que en quatre de les tumbes sí que hi havia esquelets que compartien les mateixes característiques de les víctimes del penal que ja estan identificades. O sigui que, per una banda, estem molt contents perquè tenim una resposta per a les famílies, ja sabem on estan... segurament on podrien estar les 20 víctimes del penal que ens faltaven per trobar, però de confirmar-se a les proves genètiques que això és així, és difícil poder recuperar-les totes. Mm. Però bueno, encara tenim per davant les tasques de laboratori i les analítiques genètiques, o sigui que, no sé, d'aquí a uns mesos podrem decidir alguna cosa més concreta.
D'acord, o sigui, recapitulem una mica. Al pati 1, al final no hi ha hagut evidències, per tant, heu demanat aquest permís per fer sondejos i els passadissos del cementiri nou, el passadís corresponent al pati...
Es diu carrer de Safalguera i carrer del Piver, que queden a la part posterior del pati 2.
Perfecte. Allà sí que heu trobat doncs, antigues, diguem, tumbes on hi ha ara construïts els nítxols. Són quatre tumbes, però són quatre persones?
Sí, sí, sí.
Són quatre persones.
Sí, hem documentat set tumbes i d'aquestes set, en quatre, hi ha evidències molt semblants a les víctimes del penal que ja han identificat.
Molt bé. I quines són aquestes evidències?
Bueno, són els enterraments que estan més a la part davall del tot, és a dir, que estan sota la resta d'enterraments. Són masculines, una d'elles té signes compatibles amb una tuberculosi pulmonar. El tipus de taüt és molt senzill, molt estret, i és una diferència respecte als taüts més moderns i a més no tenen cap evidència de ritualització, perquè és molt, molt, molt habitual, tant al cementeri nou com al cementeri vell, que els enterraments de la gent local, per exemple, tinguin un rosari entre les mans o una creu de metal que era del taüt. Bueno, aquests elements de ritualització i de religió que no trobem amb els del penal.
D'acord, per tant, ara mateix, què queda, no? per identificar d'aquestes primeres víctimes del campament, quines són, diguem, els cabos solts que queden?
Bueno, ara, com sempre fem, primer és la fase de camp, la fase d'excavació, i després la fase de laboratori i la fase d'analítiques genètiques. O sigui, que ara, de moment, estem, diguem, ja hem fet una primera part del camí, però encara queda una, encara ens queda per davant.
Molt bé. D'altra banda, tenim aquesta víctima, el fossar vell, que sembla que no heu pogut, doncs, localitzar-la.
Aquí ja partíem d'una... Bueno, era una intervenció que ja semblava difícil perquè, clar, els certs fets clandestins que no, dels que no queda cap rastre documental, tenim la informació oral. La informació oral parlava d'aquest assassinat i d'aquest enterrament, però no explicava exactament on. I nosaltres, el com Pablo Galera, que havia fet una investigació prèvia, havia vist que a les mateixes dates de la Guerra Civil, el Pep de Nadamiana és assassinat a 1937 i a 1939 es va recuperar el cos d'un soldat desconegut a la mar, a Formentera, i es va enterrar al cementeri Vell, i sí que van posar al registre el lloc exacte, no? 6 metres del mur sud-est del cementeri Vell. I és per això que teníem aquesta referència com possible per a que buscar per aquesta banda a la víctima de mort extrajudicial que cercàvem. I també era possible una búsqueda al cementeri civil, que és l'espai comú on moltes vegades són enterrades les víctimes de la repressió, i també hi havia un testimoni oral, una miqueta, que és el que vam fer en darrer lloc, que parlava de la dreta de la porta, com lloc d'enterrament. Vam fer sondejos en aquests tres drets que comento, i la recerca va ser negativa. Al final, el soldat sí que pensem que hi era, aunque no podem confirmar-ho 100% perquè no hi ha familiars, no hi ha informació de qui és, però per el tipus de calçat i el tipus d'enterrament pensem que és el soldat, però la víctima que buscàvem no estava al sondejos que vam fer. No podem dir que no va estar mai enterrat al cementeri, però a la zona on nosaltres hem buscat, perquè és la zona on hi havia algun tipus de pista, doncs no, i d'on no s'ha trobat.
Almudena, perquè ens entenguem, quan parles de sondejos, a què et refereixes?
Són petites zones d'excavació. No fem una excavació en extensió obrint tot el cementeri, sinó que fem un sondejo de 3x4 metres a alguns llocs concrets on tenim informació.
Molt bé, després tenim aquest indret, no?, a Espujols, a la pedrera de Can Coix. Allà tu ja apuntaves, quan vas venir la darrera vegada aquí a Ràdio, ja que estava complicada la cosa, no?
Sí, en realitat volíem fer algunes prospeccions sobre aquesta àrea, perquè els testimonis parlaven de dos possibles fosses, de dues ubicacions. Una d'elles, gairebé segur, està sota el Hotel Rocabella, segurament a la zona de piscina, però està sota l'hotel, que l'hotel ocupa molta de la superfície d'aquesta àrea. I després parlaven d'una altra. Però clar, ara, en una primera visita fa mesos ja pensàvem que era una zona on no és molt rocosa, no queda un espai amb sediment, amb terra suficient com per a fer un enterrament. Per això havíem de confirmar-ho, no? I ara hem fet aquestes prospeccions així més sistemàtiques, i hem documentat tot amb GPS, amb dron i tal, per confirmar que no hi ha possibilitat de que si en algun moment ha hagut un enterrament allí, segurament en el pas del temps, els temporals i ara ja aquesta zona no és adient per a enterrament.
Molt bé. Sobre el de l'Hotel Rocabella, clar, jo entenc que és gairebé impossible, no?, allà fer ningun tipus de feina.
A veure, és que si hi hagués sigut un testimoni molt específic d'una zona concreta, però és tot molt, molt flux, no?, com per a plantear fer una intervenció de cap tipus allà dins. Sí, sí,
clar.
Sí. Però bé, hem parlat, o sea, la gent del Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera va fer el mapa de fosses ja fa anys i havien marcat una sèrie d'espais a Formentera on podrien estar les fosses de les 12 víctimes de mort extrajudicial de l'illa, i hem fet bueno, en aquests anys de polítiques de memòria del govern balear, hem fet un estudis de viabilitat i propostes per a tot, i ara pues, ja podem saber que a Sant Ferran i a Sant Francesc no ha hagut sort, per a les altres bandes no, però bé, almenys l'obligació per part del govern, que és intentar-ho i donar una resposta, pues, ja s'ha fet. Podem dir que a Formentera ja hem acabat.
Ja ho ha acabat per sempre?
Bueno, a veure què passa al cementeri nou. El cementeri nou encara està bueno, encara no sabem, però als altres llocs jo crec que sí.
D'acord. Escolta, no sé si ens pots parlar una mica, no, d'aquestes feines que heu fet, no sé si pots fer doncs, una petita valoració, no, de les grau de dificultat, de doncs, les petits entrebancs o no que us heu trobat, si ha estat fàcil, si ha estat difícil, si us heu trobat amb traves, no sé.
Bueno, sí, a veure, jo penso en Formentera i penso que és un exemple molt bo de les dificultats que trobem en general per tot l'estat, no? Que és el pas del temps i que moltes per una banda, no tenim molta documentació, tenim més fonts orals, les fonts orals ja són molt indirectes. I, a més, la majoria dels llocs on hem fet recerca són cementiris, i els cementiris són espais, bueno, són espais que estan molt vius, perquè sempre fa falta més espai, sempre fa falta pot haver reutilitzacions, i és per això que les restes de Sant Ferran van ser trobades a l'Ossera, no? A l'Ossari. I jo crec que és un lloc on... Bueno, que és un bon exemple de les dificultats que hi ha per a trobar a les víctimes de la repressió franquista al segle XXI. Però, per altra banda, hem tingut resultats positius, que és el que passa, no? Si hi ha voluntat política, si hi ha finançament i si hi ha una bona proposta tècnica, al final pot haver resultats, no? I el fet és que les víctimes del penal, que eren molt difícils de trobar perquè no tenien trauma perimortem, bé, al final hem trobat 29, pensem, fins ara, s'han identificat 6 i continuem treballant. I per altra banda, sempre volem destacar que treballar a Formentera per nosaltres és molt satisfactori, perquè tenim molt de suport per part del Consell. I quan les institucions, és a dir, Govern Balear i Consell de Formentera, estan darrere de les intervencions, hi ha seguretat per als equips, que som nosaltres, i seguretat per a les famílies, que saben que s'està fent tot el que és possible. O sigui que, per nostra banda, sempre agrair a la gent de benestar social i de patrimoni, perquè, bueno, al final, i de la brigada, perquè bueno, podem treballar amb molta seguretat i això jo crec que es nota també en els resultats.
Home, i tant que sí, doncs clar, perquè no sé si algun cop heu fet doncs, iniciatives així, com de forma privada.
Bueno, de forma privada ja fa anys que no, afortunadament. Al principi sí, al principi del 2000 anaven per pobles de Castilla y León sense... i no hi havia cap institució ni cap organització darrere, no? Eren iniciatives particulars i, per suposat, sempre de les associacions memorialístiques que han anat per davant de tot, no? Però ja fa anys que no, ja fa anys que les coses es fan d'una forma diferent, però Balears ha estat completament pionera en tenir una llei de memòria i una llei de fosses específica. I segurament la manera que tenim de treballar a Balears no és és més adient que la que s'està implementant en altres comunitats, no? Jo també faig feina i tinc projectes a Madrid, i clar, pues a Madrid funcionem amb la llei estatal perquè no hi ha cap voluntat en Madrid d'ajudar en aquestes tasques, i clar, és una cosa que és molt més costosa que a Balears. Sí, tot costa molt més.
Bé, has anunciat abans que de moment, si les feines continuen, seran al cementiri nou, no? Que de moment es descarten noves intervencions a altres punts de la nostra illa, a no ser que igual surti, doncs, jo que sé, algun testimoni important, alguna investigació concreta, és així?
Sí. De moment jo crec que estarà tot concentrat al cementiri nou.
Fantàstic. Doncs Almudena García, arqueòloga del grup Aranza Diàtics, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui per la feina que heu fet.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, sempre per l'interès. Gràcies.
Gràcies.